L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 18 de maig, comencem, com és habitual, aquesta repassada a l'actualitat. Com sempre, l'encetem, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'actualitat que avui iniciarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre, que continua treballant per tal de reobrir el complex esportiu municipal. L'empresa Bima de Sant Carles de la Ràpita gestionarà el centre de dia planer. L'empresa es farà càrrec del servei de manera progressiva a partir d'avui, dilluns 18 de maig. I a l'Ametlla de Mar renoven els 5 distintius de bandera blava per a les seues platges. Es converteix, de fet, en el municipi de català que més en distintius d'aquestes característiques lluïix. Sense moure'ns de l'Ametlla, direm també que milloren estos dies la connexió a internet en diferents àmbits del seu terme municipal. A ritme de propostes d'agenda, destacarem que l'actriu planera Marité Queralt farà tallers de creativitat per a nens. Ho farà concretament aprofitant el mes de juliol per impartir aquests tallers a poblacions com Amposta i Alcanar. Un impressionant espectacle audiovisual sobre el pont penjant d'Amposta va servir per posar el punt i final a la 7a festa del mercat a la plaça. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com cada dilluns, farem una ullada, repassarem els resultats de la jornada futbolística dels equips del territori, jornada disputada aquest passat cap de setmana. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'informació que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, avui el nostre temps d'actualitat l'obrim anant cap a Deltebre. L'Ajuntament d'aquell municipi continua treballant per tal de reobrir el complex esportiu. I així ens ho explica en la primera de les cròniques, avui a l'informatiu, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre continua amb els tràmits legals per poder desfer la concessió del complex esportiu i reobrir el servei després que el passat mes de setembre la instal·lació tanqués portes. El tall del subministrament elèctric era la culminació dels problemes econòmics que arrossegava l'empresa concessionària Trevol, que ja va presentar concurs de creditors al mes de gener. En la sessió plenària del passat dijous s'aprovava amb els vots a favor d'Esquerra i el Partit dels Socialistes i l'abstenció de Convergència i Unió i el Partit Popular, incoar l'expedient de resolució de la concessió, degut a l'incompliment del contracte per part de l'empresa concessionària, desestimar les al·legacions que presenta la concessionària contra el requeriment de restablir el servei, així com desestimar els recursos de reposició presentats contra l'acord de ple de data 14 de juliol de 2014, al qual s'aprovava executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per a l'alcalde Deltebre es tracta d'una obra conflictiva des del seu inici, però on totes les forces polítiques han d'unir esforços. José Emilio Bertomeu.
Jo només una reflexió perquè ho tinguéssim en compte, no? El tema de les piscines municipals i de les instal·lacions esteses és un problema gros i és un problema que tindrà que abordar molt clarament, no l'equip de govern que entri a formar part a partir del dia 24, sinó tot el consistori. És una pataca calenta que tenim damunt de la taula i que ens correspon a tots poder-la tirar endavant i, com vaig dient, serà una cosa de prendre decisions. Allò valdrà molts de diners per tornar-ho a ficar en funcionament. Si queda bé, a part de quedar bé, ens tenim de gastar molts de diners i és una decisió que tindrem que prendre en totes les forces polítiques composades aquí a l'Ajuntament, a veure si entre tots podem fer una cosa o podem fer una altra, però tindrà que ser una decisió. I crec que com més front que poguéssim tornar a parlar de la piscina i poguéssim tornar a parlar de les instal·lacions per a poder encaminar-ho per un altre més bon sentit del que ha sigut fins ara, perquè també s'ha dit a la Junta de Portaveus, tot el que comença malament doncs acaba com acaba i aquí tenim la prova. Aquestes instal·lacions van a començar com van a començar i han acabat com s'han acabat, que no mos torni a passar i que dels errors poguéssim traure coses bones i no tornar a trompeçar en el mateix.
Lluís Soler, portaveu de Convergència i Unió, manifestava que es van abstenir perquè, tot i tenir la voluntat de voler reobrir les instal·lacions, els tràmits es continuen fent igual de malament.
Això que no s'enganya ningú, perquè no vol dir que la piscina s'obri enguany, ni d'aquí un mes ni d'aquí 15 dies, perquè la resposta d'al·legacions, la resposta del recurs de reposició i l'inici de la resolució del contracte s'hagués pogut fer perfectament al mes d'octubre de l'any passat. Han perdut molts mesos. Des de Convergència i Unió hem estat intentant estar al costat del govern en tot i en això. Li vam demanar al govern que abans de passar això, aquests punts, que avui he passat per urgent de forma precipitadíssima, que volíem un informe jurídic, que del passat mes de juliol que estem demanant per no caure en responsabilitats, perquè tot això està en mans del jutjat, i l'informe jurídic ens va arribar ahir a les 12 del migdia, la qual cosa vol dir que pues, avui s'ha fet el que s'hagués pogut fer fa 7 mesos perfectament, que només és pues, un cop d'efecte de la galeria perquè estem en campanya electoral, però que ningú es deixa enganyar que la piscina del pavelló té un llarg camí a recórrer per a poder arreglar tot el que està malament, tot el que s'ha fet malament des d'un principi, que ha anat fent-se malament des d'un mitjà i que s'està fent malament actualment també, i per tant ens hem abstingut en el que seria l'inici de resolució del contracte, que és el que ha de marcar l'inici del termini per a poder quedar lliure de càrregues i gravaments en el que és la piscina i que l'Ajuntament del Delta se'n pugui fer càrrec doncs, dintre d'uns mesos, quan se guanya tot el procés, que acabarà doncs, en mans de jutjat com hi està.
El Partit Popular també s'abstenia perquè, segons el seu portaveu, s'ha d'intentar tornar a posar en marxa el complex, però ha de ser el nou consistori que faci els plantejaments oportuns. Tomàs Castells.
És un tema que per 10, 12, 15 dies que queden des de la legislatura s'havien de veure per aquests acords en un nou consistori, en uns plantejaments, si veiem que no són els correctes, en uns altres tipus de plantejaments i agafar, pues, agafar el problema tal com és. No? Esperem aquest nou consistori, sí que s'ha pres aquest acord, però el tema de la piscina serà molt complicat, perquè tot i que després poguessin fer aquest tipus de resolucions que les han de fer, a veure qui, com acaba tot això i qui té més o menys raó, no hem d'oblidar que és el gran problema que tindrem si era el posar en marxa aquella instal·lació. Aquí al plenari s'hauran de prendre acords si podem o si volem d'aquestes voluntats polítiques de què fem en la piscina. Perquè clar, ja hi ha informes que ficar-nos allà dins com a mínim val 600.000 euros o més. Per tant, un tema molt complicat. El plantejament nostre i el posicionament nostre avui ha sigut d'abstenció, tot i que volem que tot això funcioni, però de la manera que s'estan fent les coses creiem que no estan bé.
A la mateixa sessió plenària es va aprovar per unanimitat la proposta de l'Associació de Veïns Lo Barracot per tal de que es pugui realitzar un bou capllaçat el dia 5 de juliol i també es va aprovar el registre d'interessos dels regidors. La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem anant ara cap a Santa Bàrbara. Ho fem per destacar que l'empresa Vima de Sant Carles de la Ràpita serà l'encarregada de gestionar el centre de dia planer. L'empresa es farà càrrec d'aquest servei de manera progressiva a partir d'avui, dilluns 18 de maig. L'adjudicació s'ha retardat un parell de setmanes perquè el concurs de gestió es va haver de repetir per un incident administratiu. Entre altres punts destacats, el conveni marca una rebaixa de 10 anys en el període de gestió, 60.000 euros d'inversió en equipaments i serveis i el manteniment de les dues treballadores que actualment treballen al centre de dia de Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Després que el passat mes de gener es publiqués el plec de condicions per al concurs de gestió del centre de dia de Santa Bàrbara i un cop esgotats els terminis administratius bàsics, aquesta mateixa setmana, concretament aquest passat dimecres, el 13 de maig, l'empresa de gestió geriàtrica Bima i l'Ajuntament de Santa Bàrbara van signar el contracte que regirà la gestió dels serveis els propers 20 anys. Les empreses que van concursar per a la gestió del centre de dia de Santa Bàrbara van ser tres en un concurs que es va haver de repetir després de que es produís un error d'ordre a l'hora d'obrir els sobres amb les propostes. Això haguera pogut fer que una empresa tingués informació sobre l'altra al mig del procediment. No era clar del tot i, com ens agrada ser molt transparents, sobretot en les adjudicacions, vam decidir tornar-ho a repetir, explicava a la Plana Ràdio la regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez. L'escoltem.
Té que haver un ordre concret que està molt ben marcat. La llei de, bueno, la llei de contractes de l'administració ho marca molt ben marcat i marca quina és la informació que has de donar, però bueno, vam tindre un error per part de l'Ajuntament a l'hora de quins sobres obríem, n'havíem d'obrir un i ne vam obrir dos, i de quina informació donàvem de cada un dels sobres. I això en un cert moment hagués pogut donar lloc a que hi haguessin empreses que tinguessin, bueno, que una empresa tingués informació sobre l'altra al mig del procediment i, bueno, i no era... No era del tot clar, no? I com us agrada ser molt transparents, sobretot en les adjudicacions de contractes tant d'obres com de serveis, pues bueno, vam decidir això. Parem i tornem a començar.
Així, entre els punts destacats de la proposta de l'empresa que finalment es farà càrrec del servei, serveis de geriatria al FAC SL Bima, hi ha la rebaixa del període de gestió del centre. Es proposaven 30 anys, l'empresa el rebaixa a 20 anys. O també destaca la proposta dels 4.000 euros que pagarà de cànon l'empresa, molt per sobre dels 600 inicialment plantejats al plec. També destaca els 60.000 euros d'inversió en equipament que farà l'empresa i també serveis per al centre de dia o la rebaixa del 23% del preu del servei que repercutirà als usuaris o també el manteniment del contracte amb les mateixes condicions laborals i antiguitat a les dues treballadores que estaven a càrrec del servei fins ara.
Una de les condicions dels dos plecs, ja et dic que les modificacions van ser mínimes i no eren d'este calibre, era que l'empresa que s'ho quedava havia d'acceptar sí o també contractar les dues persones que porten allí treballant una 12 anys i l'altra 7 anys en l'Ajuntament de Santa Bàrbara al servei del centre de dia. Se les havien de quedar l'empresa que s'ha quedat al concurs en les mateixes condicions laborals que tenien treballant en Natros i, per tant, mantenint-los l'antiguitat i mantenint-los el sou que els estaven pagant en Natros.
Altres temes destacats que assumirà l'empresa Bima serà una sèrie de modificacions tècniques per permetre que es puguin fer càrrec de manera autònoma de les despeses de subministrament i consums o l'equipament dels diferents espais del centre, com la sala de fisioteràpia, la d'activitats, els serveis de podologia i perruqueria, la cuina, el menjador o els despatxos.
Gràcies, Josep. Seguim ara anant a l'Ametlla de Mar. Ho fem per destacar la renovació dels 5 distintius de bandera blava per a les platges del municipi, un fet que el converteix en un dels municipis catalans amb més reconeixements d'aquestes característiques. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar renova els distintius blaus com a sinònim de qualitat. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADH, ha donat a conèixer aquest dijous la relació de banderes blaves atorgades pel jurat internacional a les platges i ports de l'Estat espanyol. Enguany, l'Ametlla de Mar, juntament amb Lloret, s'han convertit en els municipis amb més banderes blaves a Catalunya. Així, l'Ametlla de Mar ha renovat les 5 banderes blaves a platges com, per exemple, Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixavaques i l'Alguer, on onejaran aquests distintius durant l'estiu. A més de les 5 banderes blaves per a platges, el port del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar també repeteix distinció. D'altra banda, si parlem de vies blaves o senders, el camí de Ronda de la Cala també està guardonat amb la distinció 2015. Finalment, per tercer any, el Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar també formarà part dels centres blaus. En total, l'Ametlla de Mar, doncs, aglutina tots aquests distintius de qualitat, fins a 8, que posen de rellevància a la qualitat de les aigües, de l'entorn, de la seguretat i dels serveis pels usuaris i l'aplicació de criteris de manteniment, sostenibilitat i gestió ambiental. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, estem molt contents, molt satisfets. Crec que és una excel·lent notícia pel territori, en aquest cas per l'Ametlla de Mar. Avui es confirma la feina molt bona que s'ha fet en equip de tots els departaments, d'esforç, de treball en comú, de múltiple gent que ha treballat i, per tant, molt feliços que tindrem ara molta i seguirem tenint, insisteixo, tota la projecció que significa un reconeixement tan, tan, tan gran.
Catalunya ha obtingut enguany 114 distincions, 89 a Platges i 25 a Ports. La demarcació més guardonada és Tarragona, que manté les 38 banderes a les Platges i les 7 als Ports del 2014. Les Platges de Girona han registrat l'increment més important, també han guanyat 3 i passen a tenir-ne 31. Els Ports d'aquesta demarcació també han guanyat una distinció i passen a tenir-ne 9. Barcelona ha perdut 3 banderes blaves a les Platges i manté les 9 de l'any passat als Ports.
L'informatiu Emutel.
Seguim amb més qüestions que tenen l'Ametlla de Mar com a protagonista, un municipi que estos dies millora la seva connexió a internet dins els diferents àmbits del seu terme municipal. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I l'Ametlla de Mar ja s'ha connectat al troncal de la xarxa oberta que transcorre per l'AP7. Aquesta connexió permetrà a les operadores d'internet que ofereixen aquest servei a la població que puguin ampliar la velocitat a 100 megues simètrics. Així, de manera pràcticament immediata, la zona de Ribes Altes 1 veurà com es millora la seva connectivitat igualant-se a la resta d'usuaris del municipi. Abans d'un mes es farà aquest desplegament a Ribes Altes. També la globalitat d'usuaris del municipi podran gaudir de passar de 50 a 100 megues amb la mateixa tarifa que estan pagant en aquests moments. Escoltem Carles Boc, director general de la Cala Fibra.
Bé, fins ara doncs, nosaltres teníem una limitació en la connexió dels nostres clients cap a fora i ara amb l'arribada de la fibra òptica trenquem aquesta limitació i, com ha dit en Jordi, tenim una autopista per la qual tenim molts carrils disponibles. Llavors, això què impacta de manera immediata? Doncs que ara serem capaços de millorar el servei a tots els nostres clients al mateix preu, per descomptat, i oferir-los en comptes dels 20 o 50 megasimètrics, doncs pujar-los fins a 100 megasimètrics. I, a més, ens obre la porta a tots aquells empreses, principalment, que tinguin necessitats especials de transmissió, que estiguin dins de la nostra cobertura de fibra òptica, poder-los oferir velocitats doncs, fins a un gigabit i superior sense cap tipus de problema.
Escoltem a continuació Jordi Soler, director general de la xarxa oberta.
Això és una molt bona notícia i és veritat que no formava part del projecte inicial, però el fet de que la Generalitat té les seves pròpies necessitats doncs, ha permès incloure l'Ametlla de Mar bueno, i de passada poder donar servei a la Cala. Bueno, els usuaris, de fet, espero que puguin créixer tot el que ells vulguin. O sigui, l'autopista l'hem posat, té molts carrils i la podran aprofitar.
Per tant, amb aquest gigabit, les empreses que ho necessitin podran també tindre aquest servei. Per tant, es pot convertir també en un atractiu per a la instal·lació de nous seus empresarials al municipi.
Gràcies, Olga. Parlem ara de l'actriu planera Marité Queralt, que farà tallers de creativitat per a nens. L'actriu de Santa Bàrbara aprofitarà el mes de juliol per impartir aquests tallers, concretament a Amposta i Alcanar. L'objectiu és descobrir la creativitat dels més petits a partir del joc, el teatre, la música i el moviment, introduint en bases de la meditació a partir de contes dinàmics. De tot plegat, novament des de la Plana Ràdio en parla Josep Roig.
Marité Queralt, aquesta intrèpida planera, actriu i ballarina que actualment forma part de la companyia del Plata Cabaret de Saragossa, vol anar més enllà en la seva carrera artística, ara per transmetre, diu, la seva experiència i coneixements escènics, però des de la preparació meditativa i per això està compaginant el seu treball a la popular sala de la capital aragonesa amb la direcció d'un laboratori de dansa teatral energètica per a adults. A banda d'aquesta experiència docent que està duent a terme ara mateix, Marité està preparant també un taller anomenat Imaginació, dirigit a nens de 4 a 9 anys per treballar la creativitat del nen a partir del joc, el teatre, la música i el moviment, introduint bases de la meditació taoïsta a partir de contes dinàmics i divertits jocs on els nens coneixeran els colors i els animals dels sons curatius taoïstes, de manera que el nen pugui aprendre a desenvolupar el seu potencial creatiu d'una manera divertida, dinàmica i amb consciència.
Una mica el que jo utilitzo és de la part de la meditació lo transforma les energies negatives o tota aquella negativitat que portes damunt en transformar-lo en algo positiu i algo que t'ajude, que no et limite o que t'ho faig veure. I llavors, a partir d'allí, perquè, o sigui, treballo molt els sons curatius, que és una eina fabulosa, dins dels sons curatius hi ha animals, hi ha colors, hi ha... Cada òrgan del teu cos se suposa que està associat en unes emocions determinades. I llavors, el que faig és, a través de tot això, arribar a la creativitat, no? Primer transmutar les energies d'estes i després desenvolupar-les fins que ens portin a algo creatiu.
Aquest estiu, l'artista planera portarà a terme aquests tallers a dos municipis de les Terres de l'Ebre. Primer ho farà a Amposta del 6 al 9 de juliol i també després a Alcanar del 27 al 30 del mateix mes. Les persones que estiguin interessades en portar als seus fills aquesta activitat estiuenca poden demanar més informació al seu telèfon 675 22 46 83 675 22 46 83, o enviar-li un correu a maritequeral@gmail.com. Marité Queralt porta treballant en les arts escèniques des de fa més de 10 anys. Ha treballat per separar la dansa i la interpretació i finalment ha descobert en el seu procés la seva veritable vocació, que diu que és la dansa teatral energètica i que ara vol compartir amb aquests tallers.
Gràcies, Josep. I abans d'arribar a la informació esportiva, passem avui també balanç en aquest impressionant espectacle audiovisual sobre el pont penjant d'Amposta que va servir per cloure la setena festa del mercat a la plaça. Una festa que recorda l'Amposta de principis del segle XX i que enguany ha tingut com a eix central el centenari de la col·locació de la primera pedra del pont penjant. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Balanç positiu de la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello, després de que ahir al vespre es clogués la setena edició de la Festa del Mercat a la plaça en un impressionant espectacle sota el nom El Batec del Cor, un espectacle audiovisual de circ i música que va tancar la Festa del Mercat a la plaça aquest any amb el leitmotiv de la primera pedra del pont penjant ara fa 100 anys. Han estat milers i milers de persones que han participat en aquesta Festa del Mercat a la plaça i que han visitat tot i cadascun dels espectacles que durant 3 dies s'han realitzat a la capital del Montsià. La regidora de Cultura, Mar Panisello, es mostrava molt satisfeta.
Bé, jo, la meva satisfacció és total. Només me'n queda és agrair tota la gent que ha fet possible que aquests 3 dies estigui el recorregut que han fet la Festa Mercat a la plaça ple. El balanç és positiu completament. La gent ha participat, la gent ha fet la festa seva, la gent ha sortit al carrer aquests 3 dies i pensem que és una festa que, bueno, que hi ha arribat a un punt on la gent ja, com t'he dit, l'ha fet seva i que per això ha tingut aquest èxit que ha tingut.
Centenars d'activitats, entre elles el circ de l'època, també la revista, els musicals, les varietés, els balls de màscares, la música, les jotes, les rondalles, han estat espectacles visitats per centenars i centenars, milers de persones d'arreu de les Terres de l'Ebre, també de Catalunya, que han visitat aquesta setena edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta.
Una llengua viva, un patrimoni paisatgístic i monumental extraordinari, una singular efervescència musical, un poble ric en història i costums. Tot això i molt més ho posem en valor cada setmana des de Catalònia. Catalònia, un programa amb essència de país que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i produït des de la Plana Ràdio. Escolta'l els dilluns a les 8 de la tarda. Catalònia.
Informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I com és habitual, cada dilluns en dediquem els últims minuts de la nostra repassada a l'actualitat per fixar-nos en com ha anat la jornada futbolística del cap de setmana als equips del territori. Comencem amb la tercera divisió, el grup català on milita l'Ascó, que ha proclamat ja des de la setmana passada com a campió del grup i amb la mirada posada en la disputa del play-off. Ahir va caure derrotat jugant com a local per 0-1 davant del Sant Feliuenc. Amb la competició tancada, com diem, l'Ascó s'ha proclamat campió amb 72 punts, la Pobla de Mafumet és segon amb 69. Ara, l'Ascó, la Pobla, l'Europa i el Figueres disputaran el play-off d'ascens a la segona divisió B. D'altra banda, i en este mateix grup, Castelldefels, Martinenc i Vilassar de Mar baixen a primera catalana. Anem a la primera catalana, 32a jornada de campionat, encara en resten 2 per tancar la competició i els resultats dels 2 representants de les nostres comarques van ser els següents: Amposta 1, el Catllà 2 i Rapitenca 2, Viladecans un, sense opcions de disputar els llocs que donen accés a la pujada de categoria. La Rapitenca és quarta amb 50 punts, mentre que l'Amposta ocupa el sext lloc amb 47. A la segona catalana, també 32a jornada de Lliga i els resultats en el grup sext, l'Acaba 1, Vilaseca 7, Roda de Barà 4, Alcanar 4, Gandesa 1, Catalònia 0, Camp Clar 0, Tancat 3, Valls 1, Camarles 2, Sant Pere i Sant Pau 1, L'Ampolla 1, Tortosa 4, La Canonja 0, Remolins Vitem 0, Cambrils 3 i Jesús i Maria 2, Deltebre 1. És líder el Vilaseca amb 82 punts, seguit del Jesús i Maria amb 72. A la tercera catalana, grup primer, 32a jornada també de Lliga i els resultats en este grup, Ginestà 3, Pinell 2, Campredó 2, Roquetenc 1, Flix 3, Sant Jaume 0, Corbera 2, Santa Bàrbara 1, Godall 2, La Sénia 1, Mora la Nova 2, Batea 0, L'Ametlla 3, Aldeana 1, Alcanar B 1, Ulldecona 2 i Horta de Sant Joan 4, Perelló 2. És líder el Godall amb 61 punts, seguit de Flix i Ulldecona, tots dos amb 60. I acabarem la repassada a la jornada futbolística del cap de setmana fixant-nos en la quarta catalana, grup 20è, on militen els equips de les nostres comarques. Última jornada de campionat i els resultats: Tivenys 3, Remolins Vitem B 2, Aldeana B 4, Xerta 2, Camarles B 0, Olímpic Mora d'Ebre 8, Bot 4, Ebre Escola 8, La Galera 0, Benissanet 1, Catalònia B 3, Ascó B 2, Roquetenc B 0, Vilalba 4 i Jesús i Maria B 1, Arnes 1. Pel que fa a la classificació i un cop tancada la competició, el Vilalba, campió amb 72 punts, aconsegueix l'accés directe a la tercera catalana. També ho fan el segon i el tercer classificat, l'Olímpic Mora d'Ebre i l'Ascó B.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui aquesta situació de primavera total, però també de temperatures normalitzades. I a l'espera d'un canvi de temps, amb un front de ruixats i tempestes, que arribarà demà a la tarda. Demà al migdia, passat el migdia, tarda, vespre, primera a la nit, anirà escombrant Catalunya de ponent cap a llevant. I per tant, aquesta és la bona notícia de la setmana, que pot ploure. Les zones agrícoles, els boscos, ho necessiten. Portem més d'un mes i mig, pràcticament dos mesos, alguns sectors, que la pluja és molt escassa després d'aquell temporal cap al 23 de març, aproximadament. Bé, sol aquest matí, mar plana o arrissada a primera hora, després passarà arrissada i la tarda com a molt marejol, amb onades que no han de passar de dos pams, mig metre aproximadament, vent del sud, sud-oest, de força 3-4, nuvolades que poden aparèixer al Pirineu, sense cap mena d'intenció de donar ruixats o cap tempesta. Avui la situació és totalment d'atmosfera estable i temperatures que pujaran lleugerament, la majoria de màximes entre els 27, 25, 27, 30 les més elevades. Per tant, estem parlant de temperatures normals a aquesta època de l'any. A la costa entre els 22 i 25 i a l'interior entre aquests 25 i 30. Una temperatura ja normalitzada que no té res a veure amb aquella onada de calor de la setmana passada. Les temperatures estables un pèl més altes a dia, de vora els 30 graus en punts a la franja de Ponent, a Fraga mateix, també a la zona interior del País Valencià. Aquest cel ras, serè, amb restes de la inèrcia de la tramuntanada del cap de setmana, doncs encara màries de maró cap a les Illes Balears, i la situació que ve marcada els propers dies per aquesta baixada de temperatures entre demà a la nit i dimecres, després divendres i dissabte tornarien a pujar. Quedarien les tardes variables, amb alguns ruixats quan hagi passat el canvi de temps, però el canvi de temps seria la tarda dimarts fins a la nit i part de dimecres a punts de Girona i Barcelona. En canvi, les de dimarts, aquests ruixats i tempestes, localment amb calamarsada podrien escombrar bona part del país, baixen notablement les temperatures.
Com cada dia, mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió del temps i aquest anunci de pluges per les properes hores, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 18 de maig, que com és habitual, amb la participació, col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, ha tingut el control i coordinació qui us parla, Domènec Ramal. Gràcies per seguir-nos, molt bona tarda, demà hi tornem. Fins llavors, feliç dia.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.